Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Òscar Fernández. El rei Felip VI acaba d'enllestir la ronda de contactes amb tots els partits polítics i ara és qüestió de minuts que el monarca traslladi a la presidenta del Congrés qui proposa per presentar-se a un nou debat d'investidura. Després de l'intent fallit d'Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez confia que rebrà l'encàrrec del rei, tot i que no té els suports garantits. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, i la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ja es dirigeix cap a la Zarzuela perquè Felip VI li comuniqui si proposa candidat a l'investidura i si és Pedro Sánchez, el líder socialista, li ha demanat intentar-ho, tot i que ara no té els suports assegurats, però li ha dit al monarca que es veu capaç d'aconseguir-los. La ronda amb Felip VI l'ha tancat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, després de fracassar en les dues votacions del seu intent d'investidura. Per tant, ara pendents d'Armengol, que quan acabi la trobada amb Felip VI tornarà al Congrés per anunciar si hi ha o no candidat. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies amb Sara Riera.
Cada dia hi ha dues incidències greus a Rodalies de Catalunya. L'any passat es van acumular 400.000 minuts de retard. Són dades de l'informe que ha fet el govern per comptabilitzar les afectacions a Rodalies el 2022 i que presenta avui que, com ahir, torna a haver-hi problemes. Palau de la Generalitat, Eva Compte, bon dia.
Hola, bon dia. L'informe elaborat pel Departament de Territori recull que l'any passat hi va haver 831 incidències greus a Rodalies, és a dir, que van superar els 100 minuts de retard acumulat i que són atribuïdes a la infraestructura o als trens. Això suposa dues incidències al dia de mitjana. En total, van afectar 22.500 trens. Amb aquestes dades a la mà, el govern insisteix a reclamar el traspàs del servei de Rodalies. Patrícia Plages, la portaveu de l'executiu.
Per la falta d'abandonament de competències i per convertir el que hauria de ser un servei de referència en un malson diari per tantíssims catalans, reclamem l'imprescindible i l'urgent traspàs integral del servei de Rodalies.
El govern també ha aprovat avui un pla per renovar la flota de 6.000 vehicles de l'administració perquè el 2027 tots siguin elèctrics o d'altres tipus que no emetin CO2 a l'atmosfera. Eva Compte, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
Èxit d'una estratègia innovadora per reduir les seqüeles de la cirurgia de tumors cerebrals. El primer estudi mundial sobre aquesta qüestió, liderat per l'Institut Goodman, ho ha aconseguit en 14 pacients i de manera no invasiva. Barcelona, Purificació Barceló.
Bon dia. La tècnica aprofita la plasticitat cerebral per desplaçar abans de l'operació una funció bàsica com el llenguatge a una àrea del cervell que no es vegi afectada per la cirurgia. Ho fan amb neuromodulació i exercici. Ho explica Kilian Avellaneda, un dels responsables de la recerca.
Si nosaltres el que fem és demanar-li al pacient que faci una activitat intensiva de llenguatge, el que farà el cervell d'alguna manera és, com que tenim aquesta part de la xarxa que normalment activem més, ara està inhibida, buscarem altres recursos dintre de la xarxa de llenguatge que agafaran protagonisme, no? Que agafaran major importància.
David Mendoza, Purificació Barceló, Catalunya, Ràdio Barcelona.
Almenys 3 persones han mort i 3 més han quedat ferides en un tiroteig en un centre comercial a Bangkok, a Tailàndia, segons un primer balanç dels serveis d'emergència. La policia ha informat de la detenció del sospitós de l'atac, un adolescent de 14 anys. El primer ministre ha explicat a la televisió que s'ha evacuat l'edifici i que la situació torna a la calma. Abans, però, a les xarxes socials s'han difós vídeos on es veien centenars de persones fugint en pànic d'aquest lloc al cor de la capital. Es tracta d'un centre comercial luxós molt freqüentat per turistes estrangers. Es desconeix encara el motiu d'aquest assalt que ha passat un any després de la matança més important de la història moderna del país, amb 36 morts.
El Parlament Europeu aprova la seva postura sobre la futura llei de llibertat de mitjans. Un dels punts més controvertits és la protecció dels periodistes contra l'espionatge, que no queda completament garantida. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia, llum verda de l'Eurocambra per començar a negociar amb els governs europeus la llei que ha de protegir els mitjans amb diversos punts controvertits com la protecció dels periodistes davant el risc de ser espiats. El Parlament Europeu defensa que només es pugui fer si ho ordena un jutge per un delicte greu. Els països volen que els periodistes se'ls pugui també vigilar si hi ha risc per la seguretat nacional. Viera Jourová, vicepresidenta de la Comissió Europea.
No tothom està content amb la llei europea de llibertat de mitjans. És la democràcia. Mirarem de trobar la millor solució per la protecció de les fonts periodístiques, protecció contra l'espionatge. No volem regular opinions i no ho estem fent.
La llei es vol tenir aprovada abans de mitjans de l'any que ve. Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Brussel·les.
Els esports, amb Marta Garcia.
L'expresident del Barça, Sandro Rosell, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio on ha reconegut que no vol creure's que l'entorn de Laporta haja facilitat informació, com ahir va explicar l'excomissari Villarejo a RAC1. Rosell ha afegit que ahir estava molt enfadat i per això no va respondre a la trucada de Laporta ni ha escoltat tampoc el seu missatge i ha parlat del cas Negreira relativitzant les quantitats pagades.
Pagàvem uns 4.000 euros per informe dels partits que succeïen els caps de setmana o entre setmana, és igual. 4.000 euros per un informe arbitral que et pot salvar d'una targeta groga o que et pot salvar d'un penalti, doncs no trobo una animalada.
El Barça viatja cap a Porto amb la novetat del migcampista del filial Marc Casado, demà a partir de Champions contra l'equip portuguès. Avui se disputen diversos enfrontaments, entre els que destaquen Nàpols-Madrid, PSV Eindhoven-Sevilla, Salzburg-Real Societat o Inter-Benfica. En segona, l'Espanyol torna a la zona d'ascens, després ascens directe, després de guanyar el Racing de Ferrol per 3-0. A dos quarts de nou, en partit avançat de la desena jornada de la Lliga Sobal, Balonmano-Granollers-Barça. I el CAC7 Granollers jugarà contra el Cunyalti Turc, vigent campió de l'Eurocup femenina en la tercera ronda de la competició, segons el sorteig fet este matí en Viena.
Fins aquí les notícies.
Vera, fibra mòbil i energia us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passa un minut de la una del migdia. Què, un? 7 minuts de la una del migdia. Juliana, bon dia.
Bon dia.
És que en Quim Morales m'ha deixat la cadira molt alçada i ho veig diferent tot. Des d'aquí dalt, deixa'm baixar una miqueta això.
Estan sent uns dies raros, pot ser?
No, per què ho dius? Perquè m'he equivocat amb l'hora.
Entre d'altres. Crec que les llunes estan de tal manera que...
No crec massa amb el tema de les llunes, tot i que sí que està enorme, la lluna, aquests dies.
Us confirmo que hi ha lluna plena en Àries, és una lluna molt agressiva, hi ha molta violència en l'ambient i molta tensió. Per tant, jo vigilaria aquests dies amb el que es diu i amb el que es deixa de dir.
Molt bé, doncs bon dia i bona lluna, Laura Grau. Benvingut al programa.
A mi el tema aquest... Violència.
A mi el tema aquest em genera un punt d'ansietat, eh? Que les llunes puguin influir sobre les persones.
Home, influeixen sobre els animals i sobre la marea, que no t'han d'influir a tu.
Ja.
No passa res, ja ho superarem, eh? És
sí,
una època
sí.
De tensió i de violència.
Sí.
Si cal quedar amb algú i fotre-li un moc, avui és el dia.
No, de fet, no és gens el dia, perquè segurament s'interpretaran coses que no són les que realment es volien dir. Però, ei, si ho voleu fer, endavant.
Una cosa, estem parlant tots plegats amb clau sentimental, oi?
No, és en clau de tot. Fixa't.
Escolta'm, però aquí estan passant unes coses.
No, però, per exemple, ahir nosaltres ens vam discutir a nivell professional.
Qui?
A l'oficina. Vull dir que, en general, estan sent uns dies que jo ja ho noto, que hi ha tensió, i jo ja em llevo un mal allà i enfadada amb tothom.
Bueno, perdona, ahir ens vam discutir.
Sí, jo Roger, també. En un moment de repartiment... Hòstia, sí, tios, en un moment de repartiment de tasques va haver-hi un punt d'atenció.
Bueno, escolta'm, és igual, a veure, posa-la, va. Començarem parlant de Santi Millán, que ahir va ser a TV3, al Planta Baixa, per parlar de la seva nova pel·lícula.
Me lleva en coche muy, muy lejos. Y se vuelve a casa sin mí. Y cuando le llevo la pelota, dice... Joder, ahí es cuando sí que he ganado.
És una pel·li on en Santi Millán fa de gos, és a dir, posa la veu a un gos, a un personatge, es diu Vida Perra, la pel·lícula, és una comèdia, com us deia, protagonitzada per gossos. I més enllà d'això, que en van parlar amb l'Agnès Marquès, ella li va fer la pregunta de com va viure, ara fa un any i mig, la filtració d'aquell vídeo sexual que tots recordem.
Aquí el problema és quan tu entres a fer un judici de valor d'aquella història. Tu no has de dir res del que faci jo a la meva vida i amb qui ho faig.
Clar, clar.
Perquè no saps ni les meves circumstàncies, ni em coneixes. Vull dir, tu fas un judici de valor sobre el que tu penses que seria el correcte. Que a mi em sembla bé i jo no et diré que facis el contrari. Vull dir, tu fes allò que pensis que has de fer. Si la teva vida és la monogàmia, perfecte. Si tu ets de tenir 10 parelles sexuals, em sembla perfecte també. Mentre hi ha consentiment, mentre la gent s'ho parli... Està bé. Ara, treure això de context i posar-ho sobre la taula i de dir, vinga, ara que opini tothom i que tothom digui la seva. És fotut. I ja no per mi, sinó per l'entorn.
Bé, no sé si veu sentir, si ho veu seguir en directe, si heu sentit aquestes declaracions. M'ha parlat bé en Santi Millán, jo encara no l'havia sentit parlar d'aquest tema, que ja fa un any i mig que va passar el tema del vídeo.
I la que sí que va parlar en el seu moment va ser la seva ex o la seva actual dona, no ho sé, que deia que ella no li molestava gens, que només faltaria que el seu, bueno, la seva parella no pogués fer el que li dona la gana. Si aquest és el pacte que tenen, endavant. A mi em va semblar molt bé que ho expliqués.
Sí, el vídeo era raríssim, però sí.
Movistar Plus ha estrenat un nou programa que es diu That's My Jam i que presenta Arturo Valls. És un format musical original de Jimmy Fallon on hi passen personatges coneguts del món de la cultura i la música, i un primer capítol realment força interessant, no?
Sí, en aquesta primera edició han participat la Nati Peluso, Paco León, la Maya Romero o la Rigoberta Bandini. Vull dir que estem parlant de grans noms que moltes vegades aquests programes quan es porten aquí sempre són com famosos molt descafeïnats, saps? Com que sempre tot es rebaixa molt i no, crec que realment van fer un bon càsting, i un dels millors moments del programa l'ha protagonitzat precisament la cantant Rigoberta Bandini en una prova on havia d'imitar diferents artistes.
Me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía, tú me diste la espalda. Yo me creía que era el más cabrón, pero te estoy notando el corazón. Está apretando mucho más y déjalo. Yo si quieres te doy la razón. Lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedas elegir.
M'ha encantat, ho fa molt bé la Shakira, la fan molt bé, però és que la Maya Montero és una cosa espectacular com la clava.
Crec que no és gaire difícil imitar la Maya Montero, no perquè ja ho hagi provat i se'm doni bé, sinó que noto que... Saps que hi ha personatges com el Trias, per exemple, que tots els imitadors...
Sí, ja o Núñez, o Jordi Pujol...
Exacte,
no?
Com que ja és un personatge com relativament fàcil, perquè realment tothom que es dedica a fer imitacions d'aquesta mena acaba sempre cantant a Maya Montero, igual que la Shakira, en realitat, que tenen veus molt característiques.
Més música, perquè hem de parlar un dia més d'Aitana Ocaña.
Somos dos extraños, como si no lleváramos años, como si no se...
Com ja sabeu, fa uns quants dies l'Aitana va publicar el seu tercer disc, Alfa, un disc que la Laura Grau se sap de memòria, no?
M'obsessiona,
de veritat. Amb aquest disc. I, de fet, fa un parell de dies va fer el seu primer concert de la gira Alfa Tour, va ser a València, un concert que la veritat és que ha generat molts comentaris a les xarxes socials i unes escenes que en aquest programa i ens ho estàvem mirant, i jo parlo per mi, però a mi m'ha deixat en xoc perquè és una Aitana que per mi me l'han canviat.
A veure, tu també ets molt conservador.
Sí,
que
això és veritat, jo soc de Vic.
Els canvis, entren malament.
Sí,
a veure, ja fa dies que parlem de com l'Aitana està canviant la seva imatge de bona nena a nena malota, bàsicament, i això implica el canvi de modelet de cabell, el canvi de roba, el canvi de les lletres de les cançons, que també són molt més explícites. Bàsicament està fent un Miley Cyrus. Clar, això evidentment també ha afectat els seus concerts, i és el que deies tu, Roger, que ara, en comptes de saltar com feia abans i cantar les seves cançons pop-rock, sí, gairebé pues, molt de nena Disney, les seves cançons les canta fent unes coreografies que fins i tot hi ha gent que ha etiquetat de pornogràfiques. Són un punt provocatives, és a dir, molt més del que estàvem acostumats a veure amb l'Aitana. Hi ha moviments com no sé si dir sensuals.
Sí, però bueno, que tampoc cal estigmatitzar ara tot lo sexual, vull dir que si la tia li ve de gust fer veure que s'està literalment follant el seu ballarí, és que és així, doncs endavant, no?
Realment ho fa veure molt bé, perquè tu creus.
És el que diem sempre, que no ens ho acabem de creure, i que està fent una mica fake it till you make it, que em sembla un bon lema, però no ho està fent, no ho està dissimulant gaire bé.
Bé, i que ha despertat molta polèmica perquè fins ara l'Aitana feia uns concerts molt familiars, llavors hi havia moltes nenes amb els seus pares que estaven acostumats a anar-hi i trobar-se una mena de show, i que ara s'han trobat una cosa completament diferent. Un dels comentaris més virals al respecte d'això era el d'una senyora que al Twitter deia: bueno, acabo d'estar en aquest concert amb la meva filla de 7 anys i hem hagut de marxar, igual que molts altres pares amb els seus fills, esperàvem un concert familiar i per nens, espero que l'Aitana demani disculpes per aquesta actuació tan pornogràfica.
Bé, potser no cal que demani disculpes, no? Vull dir, tothom balla com vol.
I que hi ha gent, que ara flipareu potser, que fa aquests tuits falsos. Vull dir, això també li van fer a l'Abad Gyal, li van fer un tuit també una mare dient: me he tenido que ir del concierto, no sé quantos, i després no sé com s'ho va fer a algun fan de l'Abad Gyal, que va trobar que aquella persona no estava al concert de l'Abad Gyal.
Que fort!
Vull dir que hi ha gent que s'avorreix i fa aquest tipus de tuits.
I en tot cas, l'Aitana, és veritat que justament a les entrevistes que feia per Alfa Tour parlava de com d'important és per ella el públic familiar.
¿Sabes lo difícil que es tener a niños de fans? Es muy difícil conseguir la atención atención de unos niños. Yo, por supuesto, quiero seguir teniendo a esos niños de fans y que crezcan con mi música. Y si viene otro público más maduro, pues también va a ser muy bien recibido. Pero es que yo no tengo esa necesidad de atraer a otro público, no, porque me siento muy agradecida. En mis conciertos yo veo a familias. Entonces es muy guay tener ese público familiar. A mí me encanta.
És veritat que, o sigui, jo també el que penso és que tampoc sé si portaria la meva filla de 6 anys a un concert així. No ho sé, eh?
Clar, ara
no, no és redolent per mi, vull dir, potser senzillament ara ja no és un públic apte, o sigui, no és apte per tots els públics, potser, no ho sé.
Clar, ara passarà una cosa, i és que el dia 13 d'octubre Aitana té les entrades exaurides al Palau Sant Jordi de Barcelona. Llavors, amb tuits com aquest, suposo que hi ha pares i mares que ja tenen les entrades i que ara deuen estar pensant, hi anem o no hi anem? Llavors, jo entenc que hi hagi dubtes de dir, clar, una nena de 7-8 anys, segons quins balls, els pot veure o no? Veu coses pitjors a la tele, penso, a vegades,
no? I és
no
de sempre, que nosaltres tenim la ment molt més bruta que els nens i nenes. Vull clar dir, nens i nenes veuran aquest espectacle i no pensaran en cap moment que està fent una postura sexual, pensaran, ai, mira, està ballant, molt ja cool, està, no? Sí.
El story time de cómo conocí a Kendall Jenner. No sé si lo sabéis, ella y yo somos embajadoras de L'Oréal París, y entonces L'Oréal París...
És la veu de la Lola Lolita. Pels que no estigueu al cas, com jo, dir-vos que és la tiktoker més important d'Espanya. Ha desfilat a París amb la Kendall Jenner, que és una de les germanes Kardashian.
Sí, el cas és que, com ella explicava, les dues són ambaixadores de L'Oréal París, que durant la Fashion Week a París va organitzar un desfile amb totes les cares conegudes associades a la marca, entre les quals hi havia la Kendall i la Lola. Llavors, la Lola ja explica, és una història boníssima, perquè ella ja explica que tenia l'objectiu de fer-se la foto amb la Kendall, però clar, la Kendall anava amb 4 segurates. Per la gent que no tingui situació, de la Kendall Jenner, és una puta estrella, o sigui, és molt famosa, internacionalment famosa, vull dir, aquesta senyora no pot anar enlloc, va sempre amb guardaespatlles i no li deixaven fer-se una foto amb ningú. Què passa? Que just quan la Lolita s'estava canviant al lavabo, que ja havia assumit que no tindria foto amb la Kendall, que per mi també és raríssim que es canvi el lavabo, perquè yeah, és com, estàs en una desfilada tan important i t'estàs canviant el lavabo com si això fossin els campaments, raríssim. Es veu que de sobte entra la Kendall Jenner quan ella està amb tetes, la Lola Lolita tapant-se els mugronets.
Per favor.
De veritat, t'ho dic, dient-li, bueno, m'agradaria molt tenir una foto amb tu, sisplau, es veu que pràcticament plorant de la vergonya també d'anar amb tetes, intentant-se pujar el vestit, que no podia, perquè clar, era un vestit d'aquests com d'alta costura, que costa molt de lligar, tal, no sé què. La Kendall Jenner ajudant-la, i aleshores finalment es van poder fer la foto, una foto que per mi és història d'aquest país nostre.
I és pública, aquesta foto?
És pública, la Kendall sembla una fan, està com en una postura com molt recollida, que sembla realment que sigui ella la fan de la Lolita. És una foto molt graciosa i per mi és un d'aquests crossovers, tipus com quan el David Bisbal va cantar amb la Miley Cyrus, saps què? És coses que no s'obliden.
Fa 15 dies, el Barça va oficialitzar el fitxatge de Bojan Krkić, el recordeu, no?, que és jugador del Barça.
Superhot, que... sempre vaig estar enamorada d'ell.
Molt bé, doncs escolta'm, formarà part de l'organigrama del club i es dedicarà, pel que m'ha explicat en Joel Díaz, que li he preguntat, dic tu, com que hi entens de futbol i això, amb Bojan què farà exactament? I m'ha dit, mira, s'integrarà dintre l'organigrama del club en la secció del futbol base.
No entenc res, però segur que està molt bé aquesta feina.
Bueno, estarà relacionat amb la Masia i els nous talents del Barça. No sé quin serà el dia a dia d'en Bojan. És a dir, a mi m'agradaria saber si estarà a les 9 del matí davant d'un ordinador amb un cafè o estarà amb botes de futbol al terreny de joc.
Jo m'imagino fent excels, eh? I agafant sí, telèfons. No? Una feina avorridíssima, sincerament.
Despatxat, que digui Bojan. Doncs bé, dic això perquè des de fa uns quants dies ens estan arribant informacions al WhatsApp del programa, que és el 677 27 10 58. Unes informacions relacionades amb en Bojan. I hem rebut aquest missatge.
Correcte, un missatge que diu: a l'estiu vaig veure com el Bojan, exjugador del Barça, sortia d'un bar del Paral·lel de Barcelona amb l'Alèxia d'Eufòria i anaven junts fins a no sé on. Diràs, pocs datos en aquest missatge.
Sí, dius, potser, bueno...
Però és veritat que adjunta una foto. També clar, diré que és una fotografia on la que se suposa que és l'Alèxia també podria ser jo. Sí. Entén-me, vull dir que és una fotografia de dues persones d'esquena, una noia rossa i una persona amb el cabell curt castany, bé, no sé.
Podria ser tu i el Guillem, perfectament. El teu nòvio.
Correcte. Vull dir que no sé jo si ens hem de prendre aquesta informació al peu de la lletra. Ara, si fos cert, és un bombasso.
Sí que és veritat que es veu d'esquena la fotografia, pel que sembla és el paral·lel, perquè es veu la... No? És el metro, això, d'aquí darrere? Sí, és el metro, és un paral·lel. I ell, jo ets a dir una cosa, té caminada futbolista. però ja, per la manera com camina i per alçades coincidiria que són ells dos. Bé, en tot cas, queda dita aquesta informació.
M'encantaria si fos real, perquè em sembla...
És que ens emociona aquesta possible parella. I que potser són amics, jo què sé.
Correcte, i que potser només han quedat un dia per fer un cafè, però en qualsevol cas, que hi hagi notícies d'aquestes, crec que és un gran... que ens fa grossos com a país. Home. Saps que passin aquestes coses? Jo crec que potser estaríem parlant, si de veritat fossin col·legues, de top 3 safrejos relacionats en el món de Catalunya de la història.
Sí, sí.
Tenim Star System, nois.
6-77-27-10-58 si teniu històries que creieu que s'han d'explicar per la ràdio pública d'aquest país.
Que no surti d'aquí. La crònica social del país.
Passant 5 minuts d'un quart de dues del migdia, aquest estiu el cantant Álvaro de Luna va fer pujar la seva parella, que és la Laura Escanes, a l'escenari per cantar-li davant de milers de persones una cançó dedicada a ella, que es diu Todo Contigo. El vídeo va ser molt viral i comentat en aquell moment, i així ho explicava la Laura Escanes al seu podcast.
Sí, fue muy bonito, pero de repente me creó... O sea, tenía una ansiedad.
Sí.
No te puedes imaginar.
Sí, era todo comentarios bien, ¿no?
Sí, eran todo comentarios bien, pero había comentarios de... Justo le habían dejado Rosalía y Raúl. Y era como, buah, le han dejado Rosalía y Raúl, solo me queda confiar en Laura y Álvaro, como si estuviéramos a su nivel, ¿vale? Pero comentarios que, pretendiendo ser muy bonitos, al final te generan una presión de, tío, no soy una pareja perfecta, ¿sabes? No quiero que me idealicen de esta manera.
Bueno, pobreta, no? Perdoneu, estava enviant un WhatsApp a la meva amiga Maria. No, això li explicava a la Mar Lucas, que és la convidada d'aquesta setmana al seu podcast Entre el cielo i les nubes, i comentaven això, no? Com aquest vídeo tan viral de l'Àlvaro pujant a l'escenari va generar-li moltíssima ansietat perquè no vol tenir la pressió de ser la parella perfecta ni que la gent ho pensi, i deia que les parelles perfectes només existeixen a les pel·lícules.
Aquest tall ha estat penjat a les xarxes de Podimo, on té el seu podcast la Laura, i acumula molts comentaris, no?, desacreditant la seva ansietat.
Sí, comentaris com... Pereza, és en sèrio? Ai, per favor, nen, el dia que tinguis un problema de veritat vas a col·lapsar de tal manera que potser t'han d'ingressar en un psiquiàtric.
És a dir, posen en dubte que el que senti la Laura sigui ansietat. Sí que és veritat que ara el tema d'ansietat, tots diem que de seguida tenim ansietat, però és que potser sí que tots tenim ansietat. No sé fins a quin punt...
No ho sé, ho haurem de descobrir. En tot cas, la mateixa Laura ha fet uns instastories aquest matí explicant una mica la situació.
Yo contaba una experiencia mía de este verano que a mí me creó muchísima ansiedad. No en ese momento, sino los días posteriores. Bueno, pues los comentarios que he visto, y me ha dado una rabia tremenda, se basan básicamente en invalidar la ansiedad de los demás, en este caso de la mía. Y yo digo, ¿qué derecho tienes tú a decirme a mí que no puedo tener ansiedad por algo?
Bueno. També ho ha comentat en el post de Podimo. Llegeixo els comentaris i em sorprèn com de poc empàtica és la gent i amb quina facilitat invalidem els sentiments i, en aquest cas, l'ansietat dels altres. Va, passeu un bon dia. Està enfadada, la Laura. La Laura ha dit prou.
Sí, sí, veig que...
També et dic que no li agrada res, eh? Vull dir, no justifico els comentaris i em sembla que la gent també es passa tres pobles i que no s'ha d'anar per la vida invalidant els sentiments dels altres. Li compro el discurs, però, home... que la gent et comenti, ja no crec en l'amor perquè el Raúl i la Rosalía ho han deixat i ara crec en vosaltres, tampoc em sembla un comentari que t'hagi de... No? Bueno, no sé, jo no l'hagués interpretat d'aquesta manera, però vaja.
Bé, per parlar d'aquest tema i també d'altres coses, hem trucat a l'Emma Ribas, que és doctora en psicologia, sexòloga clínica i experta en parella. Emma, molt bon dia.
Bon dia, un plaer estar aquí amb vosaltres.
Emma!
Us coneixeu, Juliana?
Gràcies per convidar-me.
Ens coneixem perquè vam entrar l'altre dia i jo penso en ella des d'aquell dia. Sàpigues, Emma, que vaig rebre molt bones... tothom em va dir que havies estat molt bé i que els havia encantat.
Que bé, doncs ho celebro. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, Emma, sí, de fet, amigues de la Juliana i també altra gent ens deia, convideu-la un dia a l'estudi i fem un consultori sobre amor i sobre relacions de parella, perquè realment sí que ens arribaven moltíssimes preguntes. Llavors, avui encara tenim més preguntes sobre el tema aquest al voltant de la Laura Escanes. Això que dèiem fa uns moments, la gent diem massa a la lleugera que tenim ansietat?
M'ha semblat un comentari molt encertat quan deia aquesta persona lo de validar l'emoció. Fixa't, o sigui, l'ansietat la tenim tothom. Tots tenim ansietat, qualsevol cosa, i de fet l'ansietat pot ser... És natural i quan és adaptativa vol dir que, per exemple, jo si vaig pel carrer i m'està a punt de treballar i atropellar un cotxe, doncs em puja l'ansietat i gràcies a això sobrevisc i me'n vaig corrent. Si no tinguéssim ansietat no sobreviuríem. Aleshores, quan tenim ansietat és que hi ha un perill en la nostra vida, hi ha, o tinc jo la sensació en la meva ment de que hi ha un perill. Aleshores és un avís. I tots tenim ansietat, tots en podem tenir, i és important, importantíssim, validar l'emoció de cadascú. I si algú diu que té ansietat, doncs respectar-ho, intentar entendre la persona, d'on li ve, què necessita, què li està succeint, què hi ha al darrere, perquè ens dona molta informació l'ansietat. És un símptoma.
Per tant, queda clar que, en general, a vegades ens costa empatitzar amb els sentiments dels altres, eh? Que hem d'opinar de què senten.
Perquè moltes vegades intentem ajudar la persona i passar-ho per alt, intentar-la distreure, i és molt important validar el que li està succeint, perquè si no la persona sent que no se li està donant la importància que té.
Clar.
Però llavors, Emma, l'ansietat és un sentiment o és un diagnòstic clínic? Perquè jo tinc la sensació que hi ha gent que s'enfada perquè ells pateixen una ansietat profunda, diagnosticada, tractada, i que senten que quan l'altra gent diu que té ansietat és com invalidar, com infravalorar una mica aquesta malaltia, que al final és un trastorn de salut mental, no?
Exacte, perquè una cosa és el trastorn d'ansietat i l'altra és l'emoció de l'ansietat. O trastorn d'ansietat és quan la persona té l'ansietat de forma continuada i, no, i és desadaptativa, perquè no puc arribar a controlar-la. O un atac de pànic, per exemple, aquí no puc arribar a controlar-ho. Per tant, aquí es fa un treball. I una altra cosa és l'ansietat adaptativa, que tots podem tenir, que és la por. O sigui, darrere de l'ansietat, quina emoció hi ha? La por. I és, moltes vegades vivim en un estat d'alerta i això genera aquesta ansietat, no? Però que és saludable si la duem, si la sabem canalitzar bé. Però quan es fa quan es fa desadaptativa és quan patim i s'accentua molt en la nostra vida, i aquí és quan ja entrem en tractament.
Emma, llavors l'altre tema que aquí sortia és el tema de haver de mostrar tots plegats, hi ha gent que més, hi ha gent que menys, que som una parella perfecta, i ensenyar a Instagram i a les xarxes socials que a casa va tot bé, que ens estimem moltíssim. D'on creus que surt aquesta necessitat?
Aquesta necessitat surt de, primer, què se suposa que és una relació perfecta. Surt del model que hi ha en la nostra societat, que hi ha hagut durant anys i anys, del que se suposa que ha de ser una relació, no? De sempre junts, sempre feliços, tot i que hi hagin coses que, encara que hi hagin maltractaments, doncs aguantar i aparentar davant de tothom que tot va bé, perquè si no sembla que tingui, o sigui, que hi hagi una frustració, si no sembla que no sigui correcta, perquè les ruptures també estan mal vistes, i moltes vegades una ruptura és una alliberació. Aleshores tenim els mites de l'amor romàntic que fan, ens serveixen de referència, que estan, no, estan a les pel·lícules, estan en els llibres, a la literatura, i fan que en l'inconscient col·lectiu acabem esperant un tipus de relació que al final ens genera una esclavitud, ens genera dependència emocional, ens fa que estiguem, que no puguem ser autèntics, que no puguem ser nosaltres mateixos. Fa que estiguem més pensant en una imatge que en nosaltres mateixos, en ser autèntics, en crear una relació des de la meva autenticitat. I ser conscient que les relacions es construeixen i que les relacions també estan... L'altre és el meu mirall, la meva parella és el meu mirall i m'ajuda a evolucionar. Aleshores, falta molta consciència a la nostra societat encara a l'hora d'aprendre a escollir una bona parella, que això és clau, aprendre a construir relacions sanes, perquè tenim tot aquest inconscient col·lectiu, aquest ideal de parella del que hauria de ser. I tots aquests punts de l'amor romàntic que fan que moltes relacions acabin amb símptomes, acabin realment amb molt malestar.
Escolta, Emma, no sé si estàs al corrent d'aquella teoria que diu que com més exposes una relació a les xarxes, pitjor estàs. És una teoria bastant extensa, sobretot en aquest programa la defensem moltíssim. Creus que pot tenir un punt de veritat, que com més instastories i fotos pengis de la teva parella fent veure que tot va bé, pitjor estàs amb ella?
Això té a veure amb psicoteràpia, treballem així molt sovint, amb la nostra ombra. Moltes vegades el que jo mostro amb més exageració he de pensar què hi ha al darrere, perquè moltes vegades és què amago. Que moltes vegades l'oposat del que jo mostro amb molta exageració és la meva ombra, el que jo rebutjo, que no vull integrar perquè em fa por, perquè crec que no és correcte, Per tant, doncs, treballem també amb analitzar què és el que hi ha darrere. I sí, moltes vegades, de darrere d'aquestes imatges molt exagerades, doncs hi ha molt malestar, conflictes en la persona, la parella, no? Necessito mostrar molt cap a fora que tot està bé i està perfecte perquè hi ha una angoixa, hi ha un malestar, hi ha una sèrie de situacions o coses que estan succeint en mi que no sé gestionar. Aleshores, és una forma de compensar.
Ara suposo que hi ha gent que ens està escoltant i que potser està descobrint que tot el que està penjant és fruit d'algun malestar que no n'era conscient del tot. Com sempre, molt interessant el que ens explica la doctora en psicologia, sexòloga clínica i experta en parella, l'Emma Ribas, que, Emma, si tu et va bé algun dia d'aquests, et convidem aquí a l'estudi, perquè realment cada cop que truquem, els oients ens fan mil milions de preguntes sobre casos que tenen ells.
Sí, fantàstic, perquè és... expandir una mica aquest coneixement que no tenim a la nostra societat. És, al final, reeducar en les relacions i aquí ens derivarem molt de patiment. I som, no, quan jo em conec a mi mateix, a mi mateixa, i conec com construir relacions sanes, això ens fa molt més lliures. I ens fa més feliços, òbviament. Moltíssimes gràcies, estaré encantada, sempre que vulgueu, d'estar aquí.
Molt bé, doncs, convidadíssima. Que vagi molt bé, una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Passa un minut de dos quarts de dues del migdia. Farem una pausa i a la tornada li hem encarregat en Pau Espart que ens expliqui quan cobren alguns presentadors de la tele. Tot plegat arran de la filtració o de que s'hagin fet públics els sous d'alguns presentadors, com per exemple el Ramon García del Gran Prix de Televisió Espanyola, perquè, vaja, hi ha gent que s'ha sorprès dient que cobra molts calés. Llavors ens preguntarem què vol dir cobrar molts calés a la tele i ho compararem també amb presentadors i presentadores catalans, que és el que cobren. De seguida, després de la publi.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
El Joan té 21 anys. Es considera un artista, un creatiu i sempre ha sentit curiositat per tot el que envolta el món digital. Fa uns mesos va acabar els estudis en un centre públic de formació professional. Ara ha aconseguit complir un gran somni. Ha trobat feina com a dissenyador gràfic i compaginant les seves dues grans passions, l'art i el món virtual. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Govern d'Espanya.
Vols tenir la clau dels nous oficis relacionats amb la ciberseguretat i que ningú no t'ha explicat? Ciberseguretat. Nous oficis digitals. El podcast entre les universitats, centres d'investigació, seus multinacionals i les cases on treballen professionals implicats.
Trencar tòpics sense anglicismes i en català, què et sembla?
Aquest podcast us vol ajudar a triar un ofici de futur, canviar de feina o formar-vos en els nous oficis digitals. Ciberseguretat, el podcast de Mariola Dinarès. Cada dimecres, un nou episodi a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Quins cracs aquests de Sud Renovables. Que bé que ens han instal·lat. Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres. A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar.
Doncs vinga, a prendre el solet.
I estalviar la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables.
Els dies 6, 7 i 8 d'octubre vine a la 27a edició del Cabatàs. La mostra de caves i gastronomia sense dormir d'anoia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves, gastronomia, música en directe i moltes activitats més. T'ho perdràs? Tota la informació a cabatàs.cat. Organitza Ajuntament de Sense Dormir d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
T'apassionen els jocs? Aquest octubre a Bacus celebrem tot un mes dedicat als jocs de taula. Aprofita el 10% de descompte i que comenci la partida. Jocs en català per divertir-se aprenent, els exclusius de Bacus o les millors novetats. Informa-te'n a les botigues o al web i que la partida no s'aturi. A Bacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Hem jugat, hem après i ens hem divertit.
Sóc aquí!
Ara, les millors excursions d'en Titó i les sorpreses d'en Jonsi al llibre.
Hi, kids!
Treballa a la botiga de TV3 i els punts habituals.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Saps què és l'aniversari de Schmidt? Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix. Casa teva. A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
La tarda de Catalunya Ràdio és un programa rigorós.
Aquest senyor, el Yuzel,
Yuzel és Izuel?
Izuel, sí.
Izuel, és girat.
On tots els col·laboradors saben de què parlen.
El Fredolí, que a mi m'agrada.
Jo el Pinallet. El Pinallet.
Vols dir Pinatell.
I el millor de tot, cada dia és divendres.
Bona tarda, família. Avui és divendres. Avui som... Hi ha un desig.
És divendres. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Yuzel.
Pinallet.
Apoyadura.
Apoyatura.
Té ganes un miapà.
Has quedado retratada, tu.
Que bé que s'hi està a la tarda. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
El lleidatà Llung Rajola fa reviure l'Ukelele a la seva nova cançó.
Que no passa res si amb aquest xic no t'hi entén. Som un conjunt d'històries en un planeta que gira.
Aquesta és la balada de les cites que no surten bé i és nova de Trinca. Ens ho porta des de Lleida i amb molt de desamor el músic Llung Rajola, que és a puntíssim de publicar el seu segon disc, on es mola el punt humorístic que ja ens havia deixat endevinar en algunes de les seves cançons.
En una òrbita d'eufòries dels afers que no germinen. Que no passa res, que no passa res si amb aquest xic no t'hi entens.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Passen 7 minuts a 2:15. S'ha conegut el sou que va cobrar Ramon García per presentar el programa El Gran Prix aquest estiu a Televisió Espanyola. Espar, bon dia.
Bon dia.
Veia que movies així el cap. No sé si has estat espectador d'aquest programa.
Espontani, o sigui, no l'he seguit, perquè a més és molt llarg, no acaben mai aquelles proves i sempre són les mateixes, l'únic que les canvien d'ordre. Però de tant en tant, suposo que el factor nostàlgia, no?, que et recordava de...
De quan eres petit i que miraves el Gran Prix. De quants diners estem parlant? Quan ha cobrat aquest senyor? I per què se sap?
Doncs van ser 20.000 euros per cada programa del Gran Prix, el que va cobrar Ramon García. Com que es van fer 7 programes aquest estiu, en total va cobrar 140.000 euros. I se sap perquè és una informació que ha aconseguit el portal TVNs, que ha fet una petició de transparència per obtenir el sou. Com que és una tele pública, Televisió Espanyola, doncs la llei de transparència obliga a facilitar aquesta informació. És un import brut, els 140.000 euros, els 20.000 per programa. Si calculem allò, aproximadament quants diners són els que acaba guanyant Ramon García, dels 140.000 es quedaria allò aproximadament amb uns 80.000.
Home, molt poquet, pobre. Ui, sí, quin greu.
Bueno, perquè ha de pagar impostos, aquí hi ha una IRPF, i sí. Tu has calculat quant li queda net una persona que cobri aquest sou.
Que això és un càlcul molt aproximat, perquè aquí també pot haver després seguretats socials, altres despeses, que, clar, no sé com ho factura, si ho fa com a empresa, com a autònom, s'haurien de veure els detalls del contracte i dels imports. Però he de dir que les copresentadores del Gran Prix, la Michelle Calvó i la Cristinini, van cobrar la meitat, és a dir, 10.000 euros per programa i en total 70.000 euros.
Això és una polèmica que ja va sortir bastant fort quan la Inés Hernán va publicar que havia cobrat per presentar el Benidorm Fest, perquè també hi havia una bretxa de gènere bastant important entre el salari dels presentadors i els de les presentadores, em sembla.
Però, perdó, jo crec que no era una bretxa de gènere, perquè la Mònica Naranjo també cobrava de 35.000 euros i pico més, i és una qüestió de caché. O sigui, en aquesta indústria les coses van així, va perquè, és a dir, és una qüestió de com d'important siguis entre moltes cometes, saps? O
clar, aquesta és l'altra
davant. Quanta història tinguis, tal, etcètera. Segur que també hi ha una qüestió de gènere, però No ho sé.
Sí que també en aquest cas potser es pot dir que la funció no és la mateixa. Bé, si també per ampliar el debat volem obrir el meló de si són molts diners o no els que han cobrat, dir que l'audiència mitjana del Grand Prix aquest estiu va ser d'un 19,2% de share, és a dir que una de cada cinc teles mirava el programa quan s'emetia, segons els audímetres. És una bona audiència. I no ho sé, el tema dels imports del sou a la tele, si és correcte, no és correcte, és alt, massa alt...
No sé, m'estàs mirant a mi, jo de tele sí que no hi entenc. Si vols, un dia parlarem dels sous de la ràdio, que aquest és un tema que potser dominem una mica més. Però seguim amb el tema de tele, perquè no és l'únic sou de presentador que hem conegut aquests últims dies. Vull dir, sembla que hi ha com una moda per saber que s'està publicant què cobren molts dels presentadors de la televisió espanyola.
Clar, perquè és això, com que és la tele pública, doncs la llei de transparència permet saber-ho. En aquest cas és Jordi González, que després de deixar Telecinco, Mediaset, i que s'insinués que podia tornar a fer algun programa a TV3, que es plantejava, ell deia, presentar-lo amb la Marta Torné, d'Eufòria. No sé què ha passat en això, no n'hem sabut res més, però de moment ha fitxat per Televisió Espanyola, on presenta el programa La Plaza.
Buenas tardes a todos. Hoy estamos de estreno y hemos quedado en La Plaza con Terelu Campos, Judith Mascó, Celia Villalobos y Marta Nebot.
Y hombre, yo he bebido mucho de su
Jordi
fuente,
González cobra 1.600 euros per cada programa. S'han contractat 70 episodis, que sempre es poden cancel·lar allò si no va bé l'audiència, i al final, si els fa tots, doncs acumularia un sou de 113.000 euros, que serien, fent el càlcul aquest dels euros nets, doncs uns 70.000 els que realment ingressaria.
Clar, si ho comparem amb en Ramon García, és un sou molt més baix, no?
Sí.
Si els comparem, això són molts més programes, són 70 episodis.
Moltes més hores.
Que quan fas un programa molt llarg i que es va repetint, el sou és molt més baix que quan fas un programa de 6 entregues o de 10 entregues només.
Però també et dona una continuïtat, és a dir, si en principi es compleixen els 70 episodis que s'han contractat, vol dir que té doncs uns quants mesos de feina. En canvi, d'en Ramon García és un estiu, són unes setmanes concretes, 7, i ja està. I si no va bé, aleshores t'has de buscar alguna cosa al setembre.
Clar, però aquest no és l'únic model, perquè no tothom cobra per programa fet a la tele. Hi ha alguns presentadors que han arribat a tenir una tarifa plana amb una cadena. Presentin o no presentin.
Sí, això acostuma a ser més una estratègia que fan les cadenes privades, els grups que també tenen més d'un canal de tele, que aprofiten els presentadors, que tenen un contracte de llarga durada, a més per blindar-los, perquè acostuma a ser d'exclusivitat, que no poden treballar per altres teles, i així aprofiten per posar-los a diversos programes. I un exemple és Jorge Javier Vázquez, que té aquest contracte, presentador històric de Telecinco, del grup Mediaset. Als últims anys se'l recorda per Sálvame, mentrestant també n'ha presentat d'altres, com Supervivientes, però l'últim que ha fet no ha funcionat gens.
117 días sin vernos. Para muchos, un alivio. Para otros, una eternidad. Me ha dado tiempo a echaros de menos y a echarme de más y aprender que en televisión hoy nos vemos y mañana ya veremos.
Doncs ja és mañana, em sembla?
Sí.
Ja és mañana.
Ha arribat molt ràpid aquest demà perquè ja el podem tornar a trobar a faltar, perquè el que presentava era Cuentos Chinos, que només ha durat 3 setmanes en antena. La setmana passada Telecinco va anunciar que el cancel·lava per la mala audiència que feia. A més, era l'aposta de la cadena pel que s'anomena el prime time, la franja després del Telenotícies vespre, quan hi ha més espectadors, però el programa cada cop tenia menys públic. Telecinco té una crisi, d'audiència.
Alguns haurà d'explicar algun dia amb calma què ha passat amb Telecinco, perquè en cosa d'un any, no?
Sí.
Ha passat de ser la primera, no amb diferència, però ser líder, a que totes les franges li vagin pràcticament malament, ara.
No us veig gaire afectats per aquesta crisi de Telecinco.
A mi em sorprèn, no és que fos un gran seguidor, però em sorprèn què ha passat. S'ha esgotat de cop el model, suposo.
Sí, és interessant si t'interessa una mica el món dels mitjans, però és veritat que nosaltres, com que no som gaires usuàries del món Telecinco...
I mentre TV3 segueixi sent líder en aquest país, doncs estarem feliços aquí.
Sí, no, el que ha fet Telecinco és allò, recol·locant a Rosa Quintana, carregar-se Sálvame, i al final eren dos productes que al seu horari original funcionaven, i ara, doncs, potser aquest canvi de cromos no acaba d'anar del tot bé. En tot cas, Jorge Javier Vázquez s'ha dit i s'ha publicat que té un sou de 3 milions d'euros anuals, però clar, treballa en una cadena privada, per tant Telecinco mai ha confirmat o desmentit si realment és així, són 3 milions, però un cop al Sálvame Deluxe li van fer la prova del bolígraf, allò que et fan preguntes i respostes i la màquina diu si menteixes o no. I quan li van demanar pels diners...
I tu hi creus, eh? En aquesta màquina i aquesta prova?
Bé, representa que la persona que ho supervisa, perquè a més hi ha la... normalment és una dona la que està allà comprovant si l'agulla del bolígraf doncs es dispara o no, i per tant es manté el ritme.
En Pau Espart creu amb aquesta prova.
No us veig gaire convençuts de la resta.
Aquí, des de que s'ha dit Telecinco, hi han dues persones que se'ls ha cosit la boca.
Ara només és un programa de nois, ja no hi ha paritat.
No, a veure...
Precisament Telecinco és un canal de dones. Vull dir, al final l'espectadora mitjana, jo crec, de Telecinco són senyores que ens agrada el safreig i ens agraden els realities, i jo per això no dic res, perquè com que em fa mitja vergonya acceptar que miro Telecinco, prefereixo no opinar.
Mira, jo l'únic que diré, ja que no tinc res més a dir i això sí que m'interessa, és que si ens esteu escoltant per Spotify, és un gran moment per posar-nos les 5 estrelletes.
A veure, escolta, no despistis ara el personal.
Si no ens esteu escoltant per Spotify i ens esteu escoltant a la carta o en directe, també podeu entrar a l'Spotify i posar-nos 30 segons i així també ens podreu posar les 5 estrelles i jo us ho agrairé sempre.
I dir que el nostre company Marc Andreu diu que es diu Conxita, la dona que fa el bolígraf a Telecinco.
Però una cosa és que estic molt incòmoda...
El bolígraf o el polígraf?
Exacte, prou del bolígraf.
És que no...
Què és el bolígraf?
El bolígraf? Bueno, pensat, no sé, si posen un bolígraf allà...
Escolta, sigueu bons, que el Pau ve del món de successos.
A veure, que ens estem despistant. 3 milions d'euros per temporada, el que es deia que es cobrava Jorge Javier Vázquez i que la Conxita... amb el polígraf ho va confirmar.
Bé, ell el que va dir, quan li va demanar, és que cobra menys de 5 milions d'euros. Per tant, coincideix que pot cobrar 3 milions, perquè va dir que són menys de 5, i 3 ho són.
Va.
En tot cas, si fossin aquests 3 milions d'euros bruts anuals, tindria un sou net d'uns 130.000 euros cada mes, en 12 pagues. A finals d'any serien uns 1.600.000 euros el que ingressaria al compte corrent. És un càlcul aproximat, però vaja... aquí ja estem parlant d'un altre nivell.
A veure, avancem i centrem-nos en Catalunya, perquè també es pot mirar els sous d'alguns dels presentadors de TV3. Per exemple, l'Helena García Melero, que presenta el Tot es mou a TV3, hi ha un llistat, entenc que hi ha com un registre que és públic i tu pots veure els treballadors de la corporació quan cobren.
És a dir, ella és treballadora de la casa, llavors hi ha una taula salarial que marca el que cobra la plantilla. En concret, a TV3, els presentadors tècnicament els anomenen conductors i tenen un sou base de 71.600 euros bruts anuals, que això serien uns 4.000 euros nets al mes en 12 pagues, però més, després hi poden haver complements i el sou... pot acabar sent una mica superior.
I pots mirar, per exemple, Ramon Pellicer, que cobra.
És que aquí tenim un canvi. És a dir, Ramon Pellicer no és treballador de la casa, és extern. Ell té una empresa, una productora, i cobra per allà, perquè, doncs, a diferència de Melero, doncs, no té una plaça a TV3.
I per què no té una plaça? No ho entenc.
No ho sé, l'hauries de preguntar a ell.
Perdoneu.
No s'havia presentat mai a cap concurs per ocupar un lloc.
Però jo no sabia que podies fer els telenotícies si no tenies plaça, per exemple. Bueno, perdoneu, estic desparant.
No, està bé que facis aquestes preguntes. Jo no sé exactament com funciona, però sí que és el cas que en Ramon Pellicer fa una factura cada mes, entenc, a la tele, i li paguen pels serveis de presentar el TN a vespre.
Correcte. En concret, la factura, allò, el contracte és anual i són 132.600 euros bruts, que són per fer aquesta tasca de presentació, direcció i edició del Telenotícies cap de setmana. I si féssim aquest càlcul que hem arrossegat durant aquesta secció de com serien nets, doncs en 12 pagues quedarien uns 800 euros nets al mes, però és això, que potser acaba sent menys si després hi ha com seguretat social, el que es factura realment i altres
despeses. Estic veient que el model aquest de Telecinco de tarifa plana a TV3 a Catalunya no s'ha acabat d'imposar mai, tenir una tarifa plana.
Home,
i llavors van donant
no
coses.
No? Vull dir, a mi no m'acaba de semblar bé.
Depèn de quan sigui la tarifa plana. Bueno, no sé. No. A favor que la gent se la pagui per la feina que fa.
Sí, clar, això sí. No, res, que si són externs també és perquè aleshores... O sigui, la cosa és que si tu ets intern, cobres X i no hi ha marge per la negociació. Vull dir, segons conveni. En canvi, si no, pots cobrar el que vulguis.
I la diferència també és que, doncs, en Ramon Pellicer li poden no renovar el contracte i, per tant, és més fàcil que es pugui quedar sense feina que un treballador en principi té més continuïtat.
Va, farem 2 minuts de pausa i després, si et vols quedar, Pau Espart, et convido a quedar-te, perquè hem d'escoltar i analitzar molt atentament
el nou disc de l'Álvaro de Luna per analitzar les lletres de les cançons i descobrir si n'hi ha algunes que les ha dedicat a la seva parella, que com sabeu és la Laura Escanes. T'he convençut o no?
Una mica.
Doncs va, ara ho descobrim.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
Vinga, us convido aquest cap de setmana a la meva piscina.
Encara t'hi banyes?
Tot l'any? Vaig instal·lar una coberta a Brisol i gràcies a l'efecte hivernacle i sense calefacció la temperatura de l'aigua puja fins a 10 graus.
Gaudeix de la teva piscina tot l'any amb Brisol, el catàleg més complet del mercat en cobertes de piscina altes i baixes. Informa-te'n a brisol.net.
Amics de les participacions de Nadal, aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Pren nota. El diumenge 8 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Prenem Autisme. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a millorar la inclusió de les persones amb autisme. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
My friend, My Way, la cançó que va rellençar la carrera de Frank Sinatra.
És com una veu molt profunda que se't clava en l'ànima, no?
Tots necessitem poder dir en algun moment: ei, jo vaig fer les coses a la meva manera.
Això no és una cançó. A TV3, dijous a la nit, després del Polònia. És quan tu ens mires.
És quan tu ens mires.
Que connectem amb la realitat.
Que connectem amb la realitat.
Amb la gent que estimo.
Amb la gent que estimo.
Amb la gent normal. Amb la gent brutal.
Nova temporada de TV3. Ens movem, canviem. I amb tu...
I amb tu...
Comencem. Som 3CAT.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Tot i que estimem igual i patim igual, hi ha coses que són diferents. I no només parlem d'amor.
Ja m'entens.
Quarta temporada del Ja m'entens.
Amb David Ávila, a l'API web de Cat Ràdio. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Amb motiu de la commemoració dels 50 anys de la mort de Pau Casals, la Fundació Pau Casals i el Palau de la Música Catalana organitzen un concert especial amb la Franz Schubert Filharmonia i la Coral Carmina, que interpretaran l'oratori El Pessebre sota la direcció del mestre Antoni Ros Marbà. El 22 d'octubre, al Palau de la Música Catalana. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Linkat. Del 12 al 22 d'octubre, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya celebra una edició excepcional amb Olivier Salles i Rodrigo Sorogoyen entre els premis d'honor convidats i la Palma d'Or de Cannes, l'Os d'Or de Berlín i el Lleó de Plata de Venècia obrint la programació. Un festival amb el millor cinema social de la temporada, retrospectives, conferències i concerts a les seus de Manresa, Navarcles i Sant Fruitós de Bages. Més informació a clamfestival.org. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. A Catalunya Ràdio.
Que no surti d'aquí, el món dels famosos. A Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
Fui buscando tu nombre por cada esquina de esta ciudad y aunque a veces...
Es un tiempo enamorado, o eso es lo que nos hacéis ver. ¿Ha llegado ya el momento de relajarse y de poder gritarlo a los cuatro vientos o todavía no?
Yo creo que ya se ha hecho. Creo que lo hemos hecho como nos ha apetecido, al tiempo y al ritmo que hemos ido viendo conveniente.
6 minuts, arribem a les 2 del migdia. És l'Álvaro de Luna i hem de reprendre aquest tema de la relació amb la Laura Escanes i el cantant, perquè ell acaba de treure un disc fa només 4 dies i la nostra encarregada d'escoltar els discos que surten i analitzar-los, doncs ja ha quedat... No ho hem pactat, però ha acabat sent la Laura Grau.
M'agrada bastant aquest càrrec, sí. Ell ha fet un disc carregat de lletres d'amor cap a la Laura, però ens haurem de conformar llegint les seves cançons entre línies perquè el tio no vol parlar amb els mitjans de la seva relació. Nosaltres ho hem intentat.
Exacte, el volíem convidar en aquest programa. De fet, ahir vam estar fent les gestions amb gent del seu entorn, no amb ell directament, que li porten la comunicació. I literalment ens van dir que l'Álvaro només acceptava entrevistes si les preguntes eren sobre el seu disc. Que la primera pregunta personal sobre la Laura... s'aixecava i marxava. I al final vam declinar, diguéssim, la proposta d'aquesta entrevista perquè volíem parlar una mica de tot nosaltres.
I aquesta amenaça potser no es compleix. Després no s'aixeca i es queda allà assegut.
Però en aquest cas és raríssim perquè és com... Aquesta persona s'ha fet molt coneguda també gràcies a la Laura Escanes, li has dedicat tot el disc i és evidentíssim, pengeu fotos constantment. Vull dir, és molt raro que no vulguis parlar d'algú que estàs tu constantment ensenyant. Bueno, per mi és una bogeria. No. Si no ho ensenyes, jo entenc que un Carlos Cuevas et digui no, és que prefereixo no... Perquè ell tampoc ho ensenya. Saps? O una Anna Castillo... Però és que, tio, però si ho estàs ensenyant tu...
És contradictori.
En tot cas, que ho sapigueu, que l'havíem convidat, però volíem parlar de tots els temes i si només ens en parla d'un, doncs no ens interessa i ell tampoc li interessava les preguntes que li faríem. Per tant, no el tindrem aquí. Sap greu.
L'únic remei que ens queda és agafar pinces i lupa i analitzar a fons les lletres d'aquest nou àlbum que es diu Uno. El primer que he intentat saber si el títol de l'àlbum té alguna cosa a veure amb la Laura.
Bueno, Uno hace referencia a la luna llena y bueno, pues de alguna manera durante todo este tiempo he estado centrado en encontrar mi sonido, en saber quién era y qué es lo que quería
proyectar. Per tant, sembla que no està gaire relacionat amb Laura Escanes.
No, ha perdut l'oportunitat de jugar una mica amb el tema de l'Uno, amb el joc de cartes, amb els xupaquatres i tal. A mi m'hagués agradat, sincerament, que s'hagués fet una sessió de fotos amb les cartes, però no és així. Així que per poder trobar alguna dada sobre la seva història d'amor hem d'anar ja a la primera cançó del disc, que es diu Tu nombre.
Me canso de tanto ruido y tanta pose. Todo el mundo está esperando fuera. Salgo del club contigo sorteando coches, evitando que nadie nos vea.
Home, aquí sí, no? Una mica, o què?
Sí, però és que a mi em segueix impactant que estiri el rotllo de no, sisplau, no m'enfoqueu amb les càmeres, no vull que ens vegi ningú, però si estan tot el dia exposant la seva relació i les lletres són com de persona que està molt angoixada per aquest tema.
Però potser va just abans, o sigui, potser és en referència a quan encara no era pública la relació. En qualsevol cas et diré que aquest noi ha d'anar en compte perquè tindrà nòduls, eh? O sigui, jo el noto, de veritat, molt
cada
forçant.
Dia noto més estripada la veu, eh?
Sí, però és que a més es nota que, o sigui, de veritat que prendrà mal, que està molt trencada aquesta veu,
a
que
a mi m'agrada, però
escolta,
aquest tipus de veu...
Escolta, cap logopeda et recomanaria que et actuïs
Sergio
així.
Sergio Dalma segueix viu després de 30 anys amb la veu que té.
I per què creieu que ho fan? Perquè a mi em dona una mica d'aire de Dani Martín, també feia molt això de forçar moltíssim la veu, com molt de macho alfa, molt de soc un home cisetero, i jo tinc la sensació que és que com que saben que les seves fans són tot noies i que fan pop de noia, és com una reivindicació de dir... Sóc un home, de veritat.
Per mi és un intent de ser sexy, saps? Perquè la veu que respon així és com més sexy i més seductora, però després també és 100% per fer-se els interessants i ja està, per fer-se els intensos. És una cosa tremenda, perquè prendran mal aquesta gent.
Sí, no tindrà
problemes. I a mi fa un cringe horrorós, també et diré.
Total. D'aquesta cançó també va cridar molt l'atenció aquest vers.
Y aunque a veces me escondes, yo sé que lo nuestro es real, somos tú y yo.
Tens raó, Juliana, que aquesta cançó fa més d'un any que va sortir, bueno, pràcticament un any, així que pot ser que fos una lletra de quan encara s'havien d'amagar perquè encara no era pública la relació. Tot i així, tota la resta
de cançons... Però perdoneu, escolteu-lo, un moment. Ara just calla, però...
No, és el millor moment.
Juro que semblava que en qualsevol moment s'hagués de quedar fònic. Pateixo molt per ell.
Seguim buscant pistes que parlin sobre la Laura.
Mi cabeza en el cielo, con los pies en el suelo.
Aquesta cançó que es diu La boca és una cançó clarament de persona enamorada, no para de dir com li agrada a ella, tota la història d'amor, però no diu res que puguis concretar que parla sobre la Laura Escanes. Jo m'he volgut agafar una mica a un moment que diu La cabeza en el cielo, perquè dic, imagina't que és una picada d'ulleta allò del podcast entre el cielo i les nubes. Però la veritat és que aquest noi no dona gens d'informació. Seguim.
Porque estuvimos bailando toda la noche, estuvimos bebiendo después de las 10.
Podria ser jo. Exacte. Podria ser jo que està amb l'Àlvaro.
Diu perquè... coses molt genèriques tota l'estona. Sembla que hagi agafat una tassa de Mr. Wonderful i hagi anat posant frases d'aquestes que surten allà. Sempre me ha gustado jugar con fuego y contigo quiero quemarme. D'acord, d'acord, a l'hora de l'una tampoc. Estàs aquí tornant-te boig parlant de la Laura, no?
I tot amb la veu, que et sembla que tingui un forat ja.
Poc interessant.
Per tant, no és un disc romantiquíssim amb cançons dedicades a Laura Escanes, tot i que alguns... No. Teníem il·lusió perquè fos així.
I parla d'amor, però no parla d'ella. No parla d'aquesta història d'amor en concret. Decepció.
Molt bé, queda clar. Pau Espart, fins demà.
Vagi bé.
Laura Grau, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Juliana, records a les teves amigues que t'han escrit per WhatsApp durant el programa.
Aquí, a la Maria,
no,
que t'agrada una mica.
No us he vist escrivint. Adéu.
És que al Roger li agrada la Maria.
Fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.